Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Doncs seguim en directe aquí al magazín de l'Hora Móra d'Ebre, com cada dimecres, en aquesta recta final toca el fil directe, avui última edició d'aquesta temporada abans de les vacances d'estiu, i tanquem temporada amb el senyor Carles Luz, alcalde de Gandesa i president del Consell Comarcal de la Terra Alta. Molt bon dia, senyor Luz.
Hola, bon dia.
Què tal? Tot bé per la Terra Alta?
Bé, ambient. Sí, i tant, i més ara l'estiu que es nota molt més, no? Entre els turistes que en venen i la gent que té una residència, pues se nota molta més activitat, sens dubte.
S'espera una bona campanya d'estiu?
Jo diria que sí, a més, tots els indicatius pareix que van en aquesta línia i la prova està en la gent que ens visita, no? Que veus pel carrer, que veus que són gent que són turistes o visitants que ens venen a la comarca de la Terra Alta en general a visitar tots aquests actius que tenim. La veritat és que sí, les perspectives són bones.
Ara en parlarem de moltes coses de la comarca, però ja que el tenim i que el diumenge vam anar a votar una altra vegada, m'agradaria una mica conèixer la seva impressió sobre el resultat d'aquestes eleccions, s'ho esperava?
Quin resultat? El de Gandesa, el de la Terra Alta, el de l'estat espanyol?
El de l'estat espanyol.
Bueno, la veritat és que jo no me l'esperava, el que passa que, clar, la meva mentalitat és una mentalitat més oberta, més demòcrata a nivell de Catalunya i, pues, bueno, pel que pareix ser a l'estat espanyol, pues, encara que estigués imputat, que estigués empresonat o que faigués disbarats, pues, al final la gent acaba donant la seva resposta. Cosa que no entenc, no acabo d'entendre, però bueno, al final la gent ha anat a votar, a tirar la papereta i ha sortit el resultat que ha sortit.
No entén molta gent, però és el que diu vostè, a votar i van a qui va voler, no?
Jo sempre he dit el mateix, no? Que a la democràcia només la poden corregir amb molta més democràcia. Ficar unes urnes no ens ha de fer por. Ara tenim, doncs, bueno, tenim l'episodi, malauradament, versus l'Artur Mas, la Irene Rigau i la Joana Ortega, que bueno, al final per ficar unes urnes los estan jutjant, cosa que no hauria de passar a un país democràtic. Dit això, bueno, ha vingut unes eleccions, democràticament la gent s'ha expressat i ha vingut el resultat que hi ha, que jo em penso, pues, que, bueno, que s'ha d'acceptar com el que és i continuar treballant.
El que van decidir també els votants va ser revalidar Miquel Aubà com a senador a Gandesa. Imagino que és una bona notícia pel territori.
La veritat és que sí, tot i que no compartim la mateixa formació política, però sí que és cert de que, i així ho faig i ho vaig fer i ho faig ara, no, que el felicito públicament perquè hagués pogut estar revalidat com a senador. Tindre persones de la nostra territori, i en este cas de Gandesa, al Senat, pues, com a gandesà, de veritat que m'ompli molt i, bueno, i li desitjo, pues, molts encerts, molt bon treball i que així sigui, no? No només per Gandesa, sinó pel nostre país, perquè ho necessitarem.
Seguim avançant amb més temes que en tenim molts damunt de la taula, a veure si ens dona temps. Va sortir aquest any una nova línia d'ajuts europeus als FEDER. L'altre dia parlàvem amb la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, la Gemma Karim, i ens explicava una mica el seu projecte. La Terra Alta també hi ha presentat algun projecte?
La Terra Alta han presentat un projecte, bueno, estos projectes FEDER, primer que tot val a dir que només us podien demanar als Consells Comarcals, poblacions de més de 20.000 habitants o diputacions. En este cas, el Consell Comarcal ha tingut diferents reunions en tots els ajuntaments de la comarca de la Terra Alta i ha oferit el Consell Comarcal com a instrument per demanar ajuts als municipis. Al final, totes les negociacions sempre costen molt, no ha sigut planer, però sí que al final hem tingut el recolzament dels 12 municipis per tirar endavant un projecte que pivote per la dinamització turística, el patrimoni que tenim, i també en el sector agroalimentari. No? És un projecte que hem demanat esta sèrie d'ajuts, és un projecte que puja 2,5 milions i que tindrà repercussió als 12 municipis en unes quantitats molt, molt considerables. És un projecte molt transversal, aquesta és la idea, no? Dinamitzar la comarca de la Terra Alta o continuar la línia de dinamitzar la comarca de la Terra Alta en el turisme, en el patrimoni, la història i el que és el sector agroalimentari.
S'heu posat d'acord els 12 alcaldes en aquest cas per a fer aquest projecte i demanar aquests fons i també per al Pla d'Actuació Energètica Sostenible, el PAES.
també és un dels altres projectes que pivote de la Diputació de Tarragona, que fa cosa de potser d'un any o així va haver un acord a nivell dels alcaldes de la comarca de la Terra Alta per afegir-nos al pacte d'alcaldes per l'energia sostenible, que han de provocar que d'aquí al 2020 haguéssim aconseguit una reducció d'un 20% de tot el que són els gasos en efecte hivernacle. Este és un dels pactes que vam arribar, hem començat a treballar en fent auditories energètiques als diferents edificis i també als subministres elèctrics de l'alumbrat públic per aconseguir aquesta reducció. Una reducció que té la prioritat de l'efecte hivernacle, però també és cert que hi haurà una reducció econòmica, que això també és un dels factors més importants dins d'aquest projecte que s'ha engegat ara.
Fa uns dies el vam veure reunit juntament amb els alcaldes de la resta de capitals de comarca, l'alcalde de Falset i el de Mora d'Ebre, i realitzàveu doncs, un missatge potent, no? Aquesta reivindicació de la millora de les infraestructures ferroviàries, en aquest cas la R15 i la R16, i també doncs, demanàveu aquest canvi de l'estat de la C68. Aquestes infraestructures estan castigades, no? A casa nostra.
Sí, malauradament és una cosa que és reiterativa, que l'estem reivindicant dia sí, dia també. Esperem que un dia ho poguéssim aconseguir, que sigui un dia el més breu possible. Aquestes reunions que van fer l'alcalde de Gandesa, Mora d'Ebre i Falset també volen demostrar una cosa, no? Que no només la ratlla delimita les administracions públiques, sinó també el territori és una realitat. Les tres comarques tenim un denominador comú, que és la comunicació, és la Nacional 420 i és la R15. Les dues vies de comunicació en el mar Mediterrani estan malmeses, deteriorades, no hi ha inversions. Ara la Nacional 420, just fa una setmana, han començat a fer les obres, cosa que celebrem, però hem tingut que reivindicar per activa i per passiva en diferents reunions en el Ministeri i, a més, fer reivindicacions públiques. Al final s'ha començat en la Nacional 420, però tenim una línia que és la del tren, que és la R15, que és una línia que no hi ha inversions, a la qual cosa, al no haver inversions, els trens no poden córrer i com més temps està un tren a dins d'una via, doncs menys trens poden circular, en la qual cosa el retard és considerable i la comunicació és deficient. Jo tinc un cas de que fa 15 dies una usuària de Gandesa va sortir de Gandesa a les 10:30 del matí i arribava a Barcelona a les 6 de la tarda. Això és inadmissible, no? Al segle XXI, l'any 2016, és inadmissible, en la qual cosa hem de fer pinya per continuar treballant, però no només en 420 i R15, sinó també en la 340 i reivindicar i estar al costat de la plataforma de trens dignes, perquè malauradament les Terres de l'Ebre i afegisco aquí el Priorat estem en una situació molt precària en comunicació on estan els pols econòmics, universitaris i demés, en la qual cosa hem d'estar comunicats.
I en canvi, d'altres vegades se'n recorden potser una mica massa de nosaltres. Li dic això perquè d'aquí es complirà un any des de que els promotors de tres nous parcs eòlics a la Terra Alta iniciessin els tràmits. No sé en quin punt es troba tot plegat, no hem tingut més notícies. I una mica, quina és la seva posició? Perquè vam parlar amb vostè l'any passat i deia a través dels micròfons d'aquesta emissora, criticava la massificació de parcs eòlics a la comarca de la Terra Alta i en municipis en concret.
I continuo estant en la mateixa postura. És cert que esta ZDP-7 és una ZDP que se va aprovar l'última setmana del govern del tripartit i la va signar el Joaquim Nadal. Parlem d'un projecte que ja fa molts anys que es va dissenyar i durant el temps pues, ha tingut els seus tràmits i de permisos s'ha demorat en el temps. Avui mateix, i com bé vaig dir l'altre dia o l'altra entrevista, jo penso que la comarca de la Terra Alta és una comarca que ja té més que la quota energètica més que implantada. No caldria que haguéssim més eòlics, jo penso que no caldria que n'haguéssim més, però més enllà de tot això, avui està de que en aquest cas Alstom, Gas Natural, han començat a fer tots els tràmits per tirar endavant aquest projecte. És un projecte que, pel que diuen, pues, pel vent que fa i de més, és un projecte que curiosament és rentable, cosa que en un principi es deia que no, pareix que sí. El que passa és que ha vingut ara una modificació en la línia d'evacuació de l'energia, cosa que m'he assabentat recentment i que he demanat explicacions, en aquest cas al Departament d'Empresa i coneixement i demanat explicacions perquè em diguin per què ha vingut aquest canvi de traçat, en la qual cosa entenc que si hi ha un canvi de traçat tot això s'hauria de notificar i fer tot el procés. I ara estem en aquest punt. Jo estaré atent, estaré a la White, que es facin les coses correctament, si s'han de fer, si s'han de fer, que es facin correctament, i dos, que és la part més important, de que les inversions que es van prometre al seu moment que es farien fruit d'esta implantació, d'estos projectes eòlics, siguin inversions que es facin al territori i en benefici de tots els ciutadans de la comarca de la Terra Alta. I és així, i ha de ser així, i és obvi que sigui així, perquè si al final els eòlics els han de tindre la gent de la comarca de la Terra Alta, és obvi que servisca en aquesta repercussió, sigui per la millora de la qualitat de la vida dels nostres ciutadans. I tres, hem de continuar treballant en l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya per reivindicar que les compensacions als ajuntaments estiguin regulades per llei i que no hi hagi cap cosa ni cap servei que pugui provocar de que una de les empreses deixi de pagar aquestes inversions als ajuntaments.
I com el tenim, aquest punt? Que li volia preguntar també.
Este punt lo tenim molt avançat, val a dir que aquesta Associació de Municipis de Catalunya avui ja representa el 75% dels municipis eòlics de Catalunya.
S'ha avançat molt, per tant.
S'ha avançat molt, en els últims mesos s'ha avançat molt i s'està treballant molt, molt a colze en el govern de la Generalitat perquè això sigui ja una proposta de llei al Parlament de Catalunya. És a dir, estem molt avançats, però no cal explicar més el conte avui.
Bueno, ja vindré a explicar-m'ho, no?
Ja vindré.
Ho seguirem. El que hem seguit també, que últimament se n'ha parlat molt i sobretot se n'ha fet molt ressò a la premsa, ha estat el tema de memòria històrica. Vostè mateix demanava aquesta retirada del monòlit franquista del Coll del Moro i la Diputació de Tarragona va anunciar que el retirarà. No sé si ens pot dir alguna data o quan s'hi començarà a treballar.
No, dates no en tenim damunt de la taula. És cert que això ha sorgit ara per un tema d'un referèndum o d'una consulta popular que es va fer a l'Ajuntament de Tortosa fruit d'un compromís de les eleccions i just ha sortit ara i ara pareix que tot que estiguen de moda l'amunt i munt de plaques i símbols encara que hi ha avui en dia a tot arreu. El tema del monòlit ja feia temps que l'estàvem treballant en la Diputació perquè val a dir que el lloc on està el monòlit és terreny de la Diputació. A part de que està damunt d'una necròpolis, d'una de les necròpolis més importants de Catalunya, que és la necròpolis que hi ha a Gandesa, van començar les negociacions a la Diputació per cedir-nos aquest espai i per poder fer aquesta retirada del monument complint una llei del Parlament de Catalunya que diu que els espais públics on hi ha simbologia feixista s'han de retirar, en la qual cosa, si hi ha una llei, l'haurem de complir. I bueno, s'ha precipitat tot i en aquest cas pues, la Diputació, tot i que ens cedirà els terrenys a l'Ajuntament de Gandesa perquè tenim una finalitat i una voluntat de continuar fent les prospeccions arqueològiques de la necròpolis, ara s'ha ajuntat que hi haurà la retirada per part de la Diputació. Millor, si és la Diputació, tot això que ens estalviarem l'Ajuntament de Gandesa.
I també, aprofitant la polèmica d'aquests dies, també es va sentir algun comentari sobre aquesta placa funerària, no?, que hi ha ubicada a la Rambla Democràcia de Gandesa i que es comenta que tindria alguna relació amb els nazis.
Sí, eren aviadors nazis, però val a dir una cosa, perquè en aquí no s'ha acabat d'explicar bé la realitat d'esta pedra, que no deixa de ser una làpida, no s'ha acabat d'explicar bé. Estes làpides les van repartir pel terme municipal de Gandesa i de Vilalba familiars dels aviadors que van caure. Aquí va haver un esquadró, que era l'esquadró 3K88, un esquadró d'alemanys nazis que van vindre a ajudar al bando nacional i van estar bombardejant i alguns avions pues, van caure i van morir els aviadors. Després de la guerra van vindre les seves famílies i van col·locar aquesta mena de làpides als llocs on havien caigut els avions. Durant el temps, els metralleros, la gent que s'ha dedicat a buscar metralla, han trobat aquestes làpides pues, a un marge o en retirades i una d'aquestes làpides que es va trobar, pues, bueno, en aquell moment van creure la gent que gestionava el CEBE de portar-la al costat del CEBE i la van plantar allí. És una làpida que fiqué aquí ja fa el senyor Frederic defendent d'una Espanya Libre, 3K88, que 3K88 és el nom de l'esquadró que va vindre a bombardejar. Tot això s'ha dibuixat una mica i s'ha portat a l'extrem de que aquell 8-8 és un alçament a Heid Hiller, etc., perquè és cert que el llibre d'Antonio Salas, un escriptor que es va infiltrar als col·lectius d'Skinheads, diu que els nazis, els col·lectius Skinheads, tenen un codi entre l'abecedari i els números per enviar missatges clau. A l'any 40 els nazis no necessitaven massa còdics secrets per dir Heid Hitler. Vull dir que al final allò històricament és una cosa, el que sí que és cert, que té una finalitat o una repercussió molt clara, en la qual cosa l'Ajuntament el que farà és en retirar-ho. Tal com estem,
retirarà així?
Sí, ho retirarem i ho col·locarem a dins del museu entenent que és un espai que cap tota la part de la nostra història, perquè també és important mantindre viva la memòria històrica, i un espai que és més privat, que qui vol entrar pues, ha de passar per una entrada. I a dins ho col·locarem, com hi ha altres insígnies i diferents simbologies, tant d'un bando com d'un altre, que entenem que ha de ser així a dins del museu. Ho retirarem, hem començat a fer els treballs, sense cap mena de dubte, però sí que voldria deixar clar que retirar això, este en concret, és més una voluntat de no aixecar malentesos ni bombolles a ningú i és una voluntat de conservar les coses a dins del museu. El monolit és un altre tema molt concret, és un tema que s'aixeca la Diputació als 67, en simbologia feixista i demés. Això és un altre tema, això és un altre, i el monument de Tortosa és un altre.
Senyor Luz, m'agradaria preguntar-li també, els dimecres és el dia del cine a la ràdio, no sé si ho sap, eh? Què li va semblar Ebre del Bressol a la batalla?
Pues la veritat és que molt bé, m'ha agradat molt. Primera, val a dir, situem-la al lloc de dir pocs recursos i fer una pel·lícula de format de pantalla petita, de televisió, però que tranquil·lament quasi que arribem al format de pantalla gran, perquè és 1 hora i 20 minuts. M'ha agradat molt pel missatge que envia. Primer que tot fa justícia a un dels col·lectius pues que ho van patir molt directament i molt jovens, és la lleva del biberó. I després envia un missatge del que són les guerres civils, no? I allí hi ha diferents escenes que així ho descriuen, no? Una guerra és l'últim de l'últim, és un fet que s'ha d'evitar sí o sí, que malauradament una guerra civil provoca que hi hagi germans als dos bandos i que destrossen a famílies. I tot això jo em penso que ho van saber enviar-ho molt bé, una pel·lícula d'1 hora i 20, i que s'havia de centrar en això i que el missatge que envia és molt clar i és molt contundent, jo em penso que han aconseguit el seu objectiu i em va agradar molt. I, bueno, i per l'altre costat sí que és cert que també hauré de dir, i és així, pues que, bueno, que s'hagués rodat al nostre territori, que haguessin estat les nostres muntanyes en aquesta pel·lícula, i que així va ser, malauradament, fa ara 78 anys, però que ara s'havia plasmat una pel·lícula, pues la veritat que molt content en tot el seu conjunt, no? I una pel·lícula més que recomanable.
Es podrà veure, no? Bon dia, als cinemes de la Terra Alta?
Se podrà veure als cinemes de la Terra Alta després de que es projecto a TV3.
Perquè hem
d'esperar, TV3 té l'exclusiva, jo va ser l'excepcionalitat de poder-la projectar al lloc on se va gravar i així va ser el compromís que vam tenir
amb l'Oriol, no?
En l'Oriol, i bueno, i TV3 pues, també es va ficar d'acord de que es pogués fer a la Terra Alta per tots aquests motius, no? No cal dir-ho, no? La Terra Alta, l'epicentre de la batalla de l'Ebre, a un mes la lleva el biberó va ser on va començar el 25 de juliol a la cota 705, hi havia una sèrie de motius pues, que feien de que la pel·lícula s'havia d'estrenar.
Deixem la memòria històrica i continuem amb altres temes. M'agradaria centrar-me ara en Gandesa. Recordem als oients que és ciutat forestal de Catalunya d'aquest 2016. Com estan anant les activitats?
Molt bé, estic molt content perquè s'hi ha implicat tothom i quan realment tires endavant un projecte, quan veus la implicació de totes les entitats te satisfà molt, i parlo de les entitats, no només dels ADFs, agents forestals, l'escola agrària, el col·legi, l'institut, i està tothom volcat. El col·legi, per exemple, han fet 15 dies de setmana cultural fent un munt de treballs relacionats amb la ciutat forestal. Han col·laborat els ADFs, han col·laborat els forestals, han col·laborat gent del GRAF que els han ensenyat les tasques que moltes vegades fan de prevenció d'incendis al bosc, i en aquest sentit de pedagògic està funcionant molt bé. En el tema de sensibilització de la gestió del bosc per aconseguir recursos, cada vegada la gent hi està més sensibilitzada, cosa que això també és important, que la gent pugui apostar en un futur en la biomassa. I després, paral·lelament, doncs, també tenim els projectes de que, per un costat, aquest estudi que s'està fent pel pla d'actuació de les energies sostenibles, que també ens portarà de que hi haurà canvis en calderes, projectes que estem portant en la Generalitat, com bé sabeu, de que els edificis públics canviarem les calderes i les ficarem de biomassa, en la qual cosa estic content, perquè una de les coses que era la gestió del bosc, que antigament se feia, fa 60-70 anys, sí, se feia la gestió del bosc, sobretot en la zona dels ports, cosa que en el temps se va deixar de fer, avui tornat a agafar aquesta força perquè la gent hi aposta i cregui. I al final és l'economia circular, el que parlem, no? Si generem llocs de treball a la gent del territori que gestionen el bosc, i aquest bosc que gestionem fent biomassa, i en aquesta biomassa calefactem els edificis, els diners que avui estem pagant a les grans companyies que ens subministren la matèria prima per fer anar la calefacció, la invertirem en gent del territori. Jo penso que és l'objectiu i és una de les accions més importants per consolidar la gent al territori, que a la comarca de la Terra Alta m'heu sentit dir moltes vegades que és la preocupació més gran que tinc, no? Que la gent jove se'n va fora de la comarca. Pues, bueno, això també podrà ser una de les ajudes per deixar que la gent se quedi al territori.
I ja podem explicar, no?, que jo me'n recordo quan vaig començar a treballar a la ràdio, sempre que parlava amb vostè deia l'assignatura pendent de la Terra Alta és l'enoturisme, i vaja per on, que aquest estiu la Terra Alta serà l'encarregada d'acollir la nit de l'enoturisme de Catalunya.
És cert, és cert. Jo sempre...
Això vol dir que hem aprovat amb nota, no?
Sí, 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 sí. L'enoturisme, avui la Terra Alta parla en la boca ben grossa de l'enoturisme. Gràcies a la feina que s'ha fet des de la DO en reivindicar la garnatxa com la varietat autòctona i el potencial que arriba a tindre per fer vins, gràcies a tots aquests cellers que han apostat per la qualitat i per donar-li un tomb a aquesta comarca, i gràcies a que les administracions i els sectors privats i públics s'han ficat d'acord per treballar en una única direcció. Els esforços de tots en unes situacions complicades i amb falta de recursos han propiciat de que 4 anys després se parli de no-turisme. Però no només hem acabat aquí, ara encara estem treballant molt més, tenim objectiu març 2017 de treballar conjuntament amb l'ADO per redactar el pla de l'enoturisme, on editarem un llibre, on editarem una sèrie de rutes de l'enoturisme, totes aquelles coses que avui ja s'estan fent en diferents punts, doncs que estiguen totes documentades en aquell llibre, el llibre de l'enoturisme de la comarca de la Terra Alta. S'està treballant colze a colze en el Consell Regulador en aquesta finalitat. I premi de tot això, pues, els premis de no-turisme que es fan a Catalunya pues, se celebraran a la comarca de la Terra Alta el proper 26 de juliol, i serà un dels esdeveniments, pues, és un dels esdeveniments importants del nostre país, que durant temps s'ha anat realitzant pel Penedès, i enguany pues, han tingut la sensibilitat, que jo penso que és, per un costat és la sensibilitat, però l'altre també és una mostra d'agraïment a la gent de la comarca de la Terra Alta per fer una feina que no és fàcil a la comarca de la Terra Alta, però que al final hem aconseguit l'esforç i el treball de tots de que siguéssim un referent en el món del vi i del paisatge i de la història, i se celebrarà esta nit de l'enoturisme.
I a més aquest dissabte la tercer eclipsi de garnatxa blanca, Arnes.
Sí, enguany se farà Arnes, en això que comentava ara, no? Reivindicant el paisatge. Arnes no és que sigui de les poblacions que pugui reivindicar el sector del vi, però la comarca de la Terra Alta som 12 municipis, i l'esforç i l'empenta dels 12 fa que tinguéssim una comarca potent, I enguany a Arnes volem reivindicar vi paisatge a un lloc idoni, que és Arnes, a la Porta dels Ports, al Parc Natural. Pues, tinc gaudir d'una vetllada d'aquestes magnitud, pues, no es pot celebrar a molts llocs de tota Catalunya i nosaltres tenim el privilegi de fer-ho. Arnes, vi, garnatxa, paisatge i a més, música en el Joan Rovira.
I acabem parlant d'una farsa, una farsa molt xula, eh? La farsa de Gandesa que torna, imagino, a l'octubre, no?
Tornarà a l'octubre i tornarà de la mà d'Antonio Velar, que és el director. Bueno, va ser el director, la persona que va liderar el projecte, un projecte molt ambiciós que havia el Calaix, i el va liderar ara fa 2 anys, enguany serà el 3er any. La veritat és que molt contents perquè, bueno, quan realment hi ha tot un equip, un munt de gent, no només l'Antonio Velar, sinó també la gent del grup de teatre La Farsa i totes les entitats de Gandesa que s'hi impliquen i s'hi aboquen perquè això sigui una realitat, doncs acaba sent doncs el que és, no? És tot un èxit que cada vegada s'està consolidant més en el temps.
I enguany també es fa el dia 9, si no m'equivoco, de juliol, el primer càsting dels protagonistes infantils, també.
Volem donar participació a tothom. Vam fer el càsting del Príncep i la Princesa, que ja els tenim, i ara pues, el càsting dels infants pues, també ho han volgut fer per donar participació a tothom. La gent que vulgui participar pues, sap que té les portes obertes per vindre a participar i fer cada vegada més gran esta festa.
Doncs jo m'alegro molt també que hagi volgut vindre a participar amb la ràdio avui, a l'últim fil directe de la temporada. Hi ha temps per marxar de vacances o no?
Intentarem fer un KitKat perquè en quan has d'estar al costat de la família.
Has de parar una mica i agafar aire, de tant en quant. Senyor Luz, moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon estiu.
Igualment.